Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda.
Que son los agujeros negros, se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados?
Avui és el Dia Mundial de la Filosofia, una data que és un homenatge a totes les persones que han donat forma a la història de la tradició filosòfica. I és que, tal com apunta la UNESCO, la filosofia és clau per al desenvolupament del pensament humà, per també la cultura i cada individu. És per això que avui, des de la Fabricació Pròpia, doncs, volem dedicar uns minuts a aquest cafè cacaulat de les 4 a parlar de filosofia amb l'Enrique Fegel. Ell és filòsof, autor de Hay Filosofía en tu Nevera, i també el responsable del compte de YouTube @addictosalafilosofia, que recordem i acumula, Enric, quanta gent et segueix?
Sí,
530.000 subscriptors,
sí,
que tens. Afiliats, mira, avui que parlem de avui que estem constantment mirant cap a Madrid, mirada de reull, afiliats, anava a dir gairebé, aquests partits. Tu com a filòsof celebres el Dia de la Filosofia d'alguna manera?
De fet, he de confessar que aquest és el primer any que me'n recordo que avui és el Dia de la Filosofia.
Perquè
els anys anteriors no me'n recordava. I aquest any vaig dir, no, aquest any sí que me'n recordaré i m'ho vaig apuntar a l'agenda i tot,
si no m'hagués
apuntat. Però tampoc he fet res diferent, ha sigut un dia normal.
És un dia normal, no? Com tots els altres.
Sí.
Tu has estat connectat a l'actualitat o no d'avui?
No, gens. Ara m'acabo d'entrar el que ha passat, però...
Pedro Sánchez, president. Mm-hmm. Hi ha filosofia al Congrés?
Home, això espero, no? Una esperaria que sí. Hi ha molt de material de reflexió filosòfica, no? La filosofia sempre li ha interessat la política, sempre li ha interessat les lluites de poder, sempre li ha interessat el que és la justícia, no? Que al final esperem almenys que sigui un tema de discussió dintre del Congrés, el que és la justícia. Li ha interessat també el que és tot el discurs, les fal·làcies, els arguments, que sí que es funcionen, els que no, etc. No? La filosofia sempre li ha interessat la política. A la política no li ha interessat gaire la filosofia mai, gairebé sempre l'ha considerat com una amenaça, crec jo, des de Sòcrates, no? O sigui, des que van matar Sòcrates, la democràcia ateniense, doncs no, la filosofia i el poder polític no ens portem
No van de la mà, eh?
No gaire.
Per què creus?
Jo crec que al poder no li interessa la filosofia, em sembla, honestament, perquè si al final al poder el que li interessa és mantenir un discurs, mantenir un status quo i mantenir una sèrie d'idees, siguin del bàndol que siguin, i la filosofia el que vol és preguntar el perquè de totes les coses i fins i tot d'aquestes idees i revisar-ho tot a la llum de la raó i a la llum de la veritat, i si una cosa no és correcta, doncs canviar-la, no? I clar, això molesta, al final, crec jo, el poder, perquè és com, ho sent, a mi, bueno, la impressió que jo tinc és que ho sent com una amenaça a la seva pròpia hegemonia.
I al seu propi poder, també, no? Al mateix temps.
Sí.
Ara tornarem a parlar d'aquesta... de si són compatibles filosofia i política, o sí que són compatibles, però el que dius tu, potser un s'agrada més que l'altre. Avui hem volut convidar-te també, Enric, per celebrar plegats aquest Dia Mundial de la Filosofia, i ja saps que tenim aquesta inquietud, que sempre et preguntem com és ser filòsof al segle XXI.
Sí, és una mica estressant, crec jo, perquè diguem, la filosofia potser abans es feia, era una miqueta més lliure, i ara estàs molt lligat al que és, bueno, la universitat, aconseguir els projectes que necessites perquè et donin subvencions, el que sigui, no? Llavors és una activitat que, bueno, costa una mica que sigui tan lliure com abans. Jo crec que hi ha més pressió, també, potser més pressió de grup, no? De vegades potser hi ha un pensament únic dintre un departament de filosofia i és una miqueta complicat anar una miqueta en contra d'això. Però, bueno... En el fons jo crec que és igual que sempre, perquè el filòsof sempre ho ha tingut complicat, perquè les circumstàncies, diguem, socials mai han sigut del tot favorables a la filosofia, que és al final és aquesta activitat que el que necessita és la calma total de les necessitats més bàsiques i llavors poder-se dedicar al pensament de les coses més abstractes.
Fira, del pensament d'aquestes coses més abstractes, ara tornem a aquest debat d'investidura de Pedro Sánchez, perquè un exemple de dialèctica, Enric, un procés intel·lectual del que ja parlava Plató a Atenes al segle V abans de Crist, i és que la filosofia d'alguna manera es presenta en aquests aspectes de la nostra vida del que podem pensar, no? Que que moltes vegades tu això també ens ho expliques, no, els teus vídeos.
Sí, totalment. O sigui, la filosofia està tot arreu. Jo sempre dic una cosa, que és impossible estar sense filosofia. Fins i tot la persona que es pensa que viu sense filosofia, que no vol saber res dels filòsofs ni res, viu segons tota una sèrie d'idees filosòfiques sobre el món, sobre l'ésser humà, sobre el bé, sobre el mal, sobre cap on va tot, sobre d'on venint, etc. El que passa és que no se les haurà qüestionat mai i no se les haurà fet seves. Senzillament seran les idees que resulta que té per el lloc en el que li ha tocat néixer, no? Però al final la filosofia està tot arreu, i si un no pren sobre si mateix aquesta responsabilitat de fer-se aquestes preguntes, el que acaba és amb respostes que no són respostes reflexives, sinó que són les que li venen donades del moment.
Clar, ens preguntem si ha mort o no la filosofia en aquest dia internacional. I l'Enric fa com una cara dient, ostres, espero que no. Hawking, aquí ja tenia alguna cosa a dir. De fet, deia que sí, no? A què es referia quan feia aquesta afirmació?
Jo no ho he acabat d'entendre mai a què es referia, però Stephen Hawking, aquest, el gran científic, no? En el seu llibre El gran disseny, comença el llibre dient, doncs, bueno, parlant de que ell vol investigar les grans preguntes sobre l'origen de l'univers, etc., i diu, aquestes preguntes abans eren terreny de la filosofia, però la filosofia avui ha mort, no? I ho diu tal qual, literalment. I, per tant, ara els hi toca, doncs, als científics agafar aquesta antorxa de la filosofia i no sé què. Però jo mai he entès el que volia dir, perquè després tot el llibre pràcticament és una discussió filosòfica.
Filosòfica,
que es planteja, és una filosofia de la ciència, es planteja si la ciència pot accedir a la realitat o no, diferents teories, llavors és com, tu estàs fent filosofia, o sigui, òbviament que la teva formació és de científic, però estàs fent filosofia quan m'has començat dient que la filosofia ha mort i que ja no existeix, no? Llavors, jo mai ho he acabat d'entendre. Per mi, o sigui, aquesta afirmació de que la filosofia ha mort o de que podria arribar a morir no té cap sentit, perquè seria com dir que l'ésser humà ha desaparegut. O sigui, mentre hi hagi ésser humà, hi haurà preguntes filosòfiques i la filosofia seguirà existint. Una altra cosa és que estigui
evolucionant
en millor o pitjor estat, no?
Sí,
o
en quin estat està ara?
Bueno, és el que deia abans, o sigui, està sobrevivint. La filosofia, diguem, sobreviu. Sempre sobreviu a les adversitats. Jo crec que estem en un moment en el que la filosofia ha de començar a plantejar-se potser sortir a altres espais, que és el que jo intento fer, per exemple, en la meva divulgació, no? Intentar no confiar tant en la universitat i en que la universitat és el lloc de la filosofia, sinó veure potser que la universitat s'ha, diguem, burocratitzat massa d'una manera que és molt enemiga de la reflexió filosòfica, i llavors intentar portar la filosofia també a fora de la universitat, al carrer, tornar-la una miqueta a la discussió més pública, acostar-la a la gent, que al final és la més interessada en aquest tipus de qüestions. Jo crec que estem en aquest moment.
Però potser també perquè hi ha com una necessitat o com una por de tenir por de pensar a vegades.
Jo crec que sí. O sigui,
ens fa por, ens fa respecte, no sé per què, per què creus?
Jo crec que, o sigui, jo crec que són com molts factors. Per un cantó ens fa por reflexionar, perquè ens fa por no tenir raó, sí? Llavors ens fa por que si reflexionem i pensem sobre les coses, veurem que no tenim raó i que hem de canviar d'opinió. I això sempre és una cosa que ens molesta molt, canviar d'opinió, sobretot si és d'algun tema que ens estimem
que
molt,
com molt,
o que tenim molt interioritzat,
dogma, no?
O el que sigui, sí. No? Llavors, jo crec que ens costa sobretot per això. Llavors, potser preferim no reflexionar, no plantejar-nos coses, no entrar tampoc a discutir amb el que pensa diferent, perquè en aquesta discussió sempre ens plantegem el que pensem nosaltres, no? Llavors, ens costa per això, per aquesta por de, ai, i si no tinc raó? I si he de canviar d'opinió? Potser la veritat no està del meu cantó i he d'ajustar la meva vida o el meu pensament a la veritat, no? I això, bueno, jo crec que ens fa por. Però jo crec que, al final, si el que realment volem, sí, jo crec que si mirem a dintre, el que volem no és tenir raó, sinó conèixer la veritat. Llavors, si la veritat no coincideix amb el que nosaltres pensem, doncs ho hem de saber, no? I ho hem d'esbrinar.
I també potser a vegades, Enric, és perquè volem evitar el conflicte?
Sí, segurament, segurament. Pot ser que vulguem evitar el conflicte. Jo crec que vivim en un moment en el que no ens agrada gaire el conflicte, no? I de seguida ens ho prenem com a personal, no? I és com potser molt fàcil prendre'ns-ho personal, no? Com pensar, si estic atacant una idea, estic atacant la persona, no? I llavors potser hem d'entendre que no, jo puc atacar una idea i fins i tot atacar una idea de manera molt ferotge, però això no vol dir que estigui faltant el respecte a la persona que la sosté. Al contrari, no? És precisament perquè respecto aquesta persona i em sembla que la seva idea és incorrecta que li vull fer veure, no? Si no m'importés la persona, doncs no li diria res.
Avui estem parlant amb l'Enrique Fegel, filòsof i autor i responsable del compte de YouTube Addictos a la Filosofia, compta amb més de 530.000 subscriptors. Enric, seguint en aquesta línia del que dèiem abans, si ha mort o no la filosofia, Avui et volíem preguntar també per les noves generacions. O sigui, si és compatible el ritme frenètic dels joves i dels adults també, que hi ha molts enganxats a les xarxes socials, amb el que seria el pensament filosòfic. O sigui, preguntat d'una altra manera, hi ha espai per la filosofia a la realitat dels més joves?
Hi ha espai, però jo crec que li hem de fer l'espai, sí? Perquè, o sigui, la filosofia sempre ha sigut una disciplina que per poder involucrar-se en ella, un necessita el que és temps lliure, necessita oci, necessita, pues, això, estar un moment sense fer res i fins i tot arribar a avorrir-se perquè li arribin aquestes preguntes. Llavors, que li arribin les ganes d'investigar. Clar, si estem amb el ritme tan frenètic que deies tu, és que no donem espai, no deixem espai a que aquestes preguntes que portem a dintre surtin a fora, no? I això és un problema. Però, clar, és un problema també per la nostra salut mental i tot, no? O sigui, al final estem potser massa carregats d'estímuls, i això és el que diem. O sigui, per la filosofia no hi serveix. La filosofia necessita un espai de tranquil·litat que, mira, o sigui, és el que dic sempre, no? O sigui, en l'origen de la filosofia això ho van aconseguir els filòsofs perquè tenien els seus esclaus i tal, no? Ara això ja no ho podem fer, per sort,
ja no? Podem fer.
Però potser sí que hem d'intentar trobar aquests
temps,
espais d'oci,
espai,
aquest temps,
no?
Aquest recuperar aquest temps, no? Tornar a tenir aquest temps i no deixar-nos el prendre, doncs, pel que sigui, les xarxes, una jornada laboral que és tan estressant o el que sigui, no?
Clar, però tu com li vens a un adolescent que està tot el dia enganxat al mòbil, saps? De dir, un adolescent, i remarco, també hi ha gent, o sigui, adults, no? Que dir, deixa aquest dispositiu una estoneta i aprèn tu a buscar aquest espai, no?, per pensar i per ser crític.
Sí, jo crec que, clar, d'alguna manera...
Què els hi diries?
És difícil. O sigui, jo el que intento amb la meva feina és diguem, arribar-li a la gent, sí, per aquest mitjà, no? Perquè jo, òbviament, faig el que són vídeos a YouTube i tal, llavors jo suposo, en plan, vale, hi ha una persona que està molt enganxada al mòbil, si té sort potser es trobarà algun vídeo meu, i si té sort li generarà una pregunta que li farà deixar estar tan enganxat al mòbil.
I agafarà el llibre.
I agafarà el llibre, no? Llavors, no? La meva intenció sempre és que la gent passi dels vídeos, del contingut divulgatiu, a les obres, no?, als llibres. Llavors, els llibres dels grans autors de la filosofia, vull dir. Llavors, no sé què li diria. El que li diria és, escolta, aquestes preguntes t'interessen. Mm. I si pares un segon, et donaràs compte que realment t'interessen i que les portes a dintre. I sobretot si ets una persona jove, adolescent o el que sigui, és que només et despertar-te et sortiran aquestes preguntes, perquè és com l'edat en la que sorgeixen cap a fora.
Mm-hmm. Avui també, Enric, volies abordar un altre aspecte de la filosofia, com és el per què cal la filosofia si ja tenim aquesta ciència, no? Que és una mica la línia que dèiem abans. Tu què respondries?
Sí, o sigui, jo de vegades em trobo molta gent que, diguem, té una actitud com negativa cap a la filosofia, no? Normalment són dues les grans objeccions, no? Una és la de la utilitat de la filosofia, que no serveix per res i tal, i l'altra és aquesta objecció de que, escolta, la filosofia... per què, no? Si ja tenim la ciència. La ciència ja respon totes aquestes preguntes i ja està. De vegades he escoltat fins i tot coses com la ciència és l'únic mètode de coneixement vàlid, si una cosa no la pots conèixer a través del mètode científic és que no és veritat o no existeix o el que sigui. I clar, jo escolto aquestes coses i dic, aviam, parem a pensar-nos un segon. O sigui, si un diu que l'única manera de conèixer la veritat és a través de la ciència, doncs aquesta mateixa idea de que l'única manera de conèixer la veritat és a través de la ciència, no has arribat aquí a través de la ciència, llavors no pots dir que sigui veritat, no? Llavors és com, al final és una posició que és autocontradictòria, que es refuta a si mateixa, i llavors això el que et mostra és que no, la ciència no és l'única via de coneixement, tenim altres, per sort també, perquè hi ha moltes coses que creiem que coneixem en la nostra vida ordinària que no les hem passat per la xarxa de la ciència, no? O sigui, jo sé qui són els meus pares i no he fet una prova de paternitat ni un experiment ni res. I no em cal, i si els hi demanés s'enfadarien, no? Llavors és com, ja que hi ha moltes altres maneres d'arribar a la veritat i potser preguntes que a través del mètode científic no es poden respondre, doncs aprofitem-les també.
A veure, pregunta.
Vinga, va.
Les preguntes que respon o que intenta respondre la ciència són unes preguntes que prèviament ha plantejat o que li ha servit la filosofia? Són aquestes preguntes que, perquè d'alguna manera també venen de la mà.
Algunes, clar. O sigui, històricament a l'origen tot era filosofia. I trobes, Aristòtil parlava de la filosofia natural i en el fons el que estava fent era una mena de ciència. Parlava de la filosofia dels éssers vius i estava fent biologia, no?
Clar.
El que passa és que amb el temps, diguem, algunes d'aquestes branques que originalment es consideraven parts de la filosofia se separen, s'especialitzen, assumeixen un mètode molt més empíric, molt més experimental i molt més matemàtic, i llavors es consoliden com a ciències en el sentit modern, no? Llavors sí, hereten, diguem, aquestes preguntes. Però en la mesura en què, diguem, la filosofia es deslliura d'aquestes altres preguntes i li dona a la ciència, li sorgeixen preguntes noves, no? Perquè llavors li sorgeix, vale, i aquesta nova disciplina que ha sortit aquí i que és la física o que és la biologia... Sí. Què és, en què consisteix, com s'ha de fer, realment pot conèixer la realitat, etc. No? O sigui, no es quedarà mai sense preguntes la filosofia.
I quines respostes creus que pot oferir la filosofia que la ciència encara no ha pogut donar?
O sigui, jo crec que hi ha preguntes que la ciència, senzillament pel seu... O sigui, hi ha preguntes que la ciència encara no ha sabut respondre i que sabrà respondre en un futur, sí, perquè és una qüestió de temps o del que sigui, i després hi ha preguntes que la ciència senzillament no pot respondre perquè pel seu propi mètode no les pot tractar. Són preguntes que tenen a veure amb els valors, no? Si existeix realment el bé i el mal, si hi ha accions que estan bé o malament, quines són les que estan bé i quines són les que estan malament, la justícia en què consisteix, i altres preguntes més, potser més metafísiques, més abstractes, en plan si existeix Déu, si existeix l'ànima, si l'ésser humà és lliure, no? O sigui, jo crec que tot això són més aviat preguntes que són ja del terreny de la filosofia i que la ciència potser pot aportar-nos algunes dades de reflexió, però no ens pot assenyalar el camí, diguem, a seguir.
Clar, si seguim parlant de ciència i filosofia, pel que estàs explicant avui, Enric, creus que una disciplina alimenta l'altra o com és aquesta dualitat?
Jo crec que, d'una part, la filosofia s'ha d'alimentar de la investigació científica, o sigui, ha de ser una filosofia actualitzada en aquest sentit, però, de l'altra banda, jo crec que hem de reconèixer una cosa que, quan jo la dic, molta gent s'enfada, que és que la filosofia és més fonamental que la ciència.
Ui!
Llavors, m'explico, perquè ningú se'm llenci a la jugular.
A veure...
No? O sigui, la ciència, diguem que dona per suposats tota una sèrie de pressupòsits que són de naturalesa filosòfica per tal de poder anar a la realitat i intentar conèixer amb el seu mètode, no? O sigui, dona per suposat que efectivament existeix una realitat més enllà de lo mental i que no tot és simplement la consciència, no? Pressuposa que l'ésser humà té una sèrie de facultats cognitives que poden conèixer la realitat i que no estan com atrapades en l'escepticisme radical. Pressuposa que existeixen altres persones a part d'un mateix, no? Llavors, tot això són pressupòsits que la ciència, amb el seu mètode, no pot demostrar, sinó que simplement ha de donar per suposat. I són idees que és la filosofia la que les indaga, les estudia i intenta veure com les podem justificar, com les podem explicar, com les podem defensar de les persones que les ataquen, que existeixen, no? Llavors, en aquest sentit, la filosofia està a la base de la ciència. I després hi ha moltes altres ocasions en què la filosofia arriba a una sèrie de dades que estan obertes a interpretació i que es poden interpretar de múltiples maneres, diferents interpretacions que són compatibles amb les mateixes dades empíriques. Llavors, aquí ja no és la ciència la que et pot dir quina és la interpretació més raonable, sinó que ha d'entrar la reflexió filosòfica una altra vegada de dir, val, aquesta interpretació d'aquestes dades, quines altres conseqüències té? O sigui, té conseqüències, per exemple, de que ara resulta que l'ésser humà no és lliure o que realment no és responsable del que fa, etc. No? Llavors, estudiar aquestes conseqüències i dir, doncs mira, aquesta interpretació té aquestes conseqüències filosòfiques que són problemàtiques, per tant, hem de preferir una altra. No? Llavors, és com la filosofia, si està a la base de la ciència i també està a la sortida de la ciència, doncs és que és més fonamental que la ciència. I al final, doncs, la ciència la necessita. I jo crec que, bueno, és una cosa que no hauria d'enfadar ningú.
Se't donaven bé les ciències, a tu?
Sí, jo vaig fer el batxillerat científic. De fet, jo anava a estudiar...
Tu vas fer el científic?
Sí, jo vaig fer el científic i jo em vaig matricular a bioquímica, de fet... O sigui, jo anava a estudiar ciències, el que passa és que també volia estudiar filosofia i a l'últim moment, com em vaig donar compte que realment el que volia estudiar era filo i me'n vaig canviar de carrera.
Com creus? O sigui, que... Quina opinió tens tu ara, per exemple? Perquè hi hauran molts alumnes que ara estan fent segon de batxillerat que en uns mesos hauran de decidir... Bueno, uns mesos no, o sigui, ja haurien de tenir més o menys clara aquesta opció, no? Ara, com explicaves tu, no? Aquesta opció clara que tu deies, no, jo anava fent... Volia fer bioquímica, no? Però al final vaig tirar cap a la filosofia. Creus que és un moment, que això és un debat que també s'ha parlat molt, Enric, no? De si... un adolescent, perquè és un adolescent, 17 anys estem parlant, 16-17 anys, sí, no? Fins que acabi l'any. És aquesta pregunta que li va la vida o no, no? Que moltes vegades tenen aquesta pressió de decidir, no?, el futur, el seu futur, en una edat que potser no és un grau de maduresa per poder decidir una qüestió tan vital.
Sí, és clar. És un problema, no? Jo crec que segurament hauria d'haver-hi potser una mica més de flexibilitat. Ja veiem, el que és el primer any, jo crec que l'hi ha. O sigui, jo vaig conèixer molta gent que va començar filosofia amb mi, que va acabar el primer any i va canviar-se altres carreres. O gent que havia començat una altra carrera i va acabar el primer any i va canviar-se filosofia, no? Llavors jo crec que aquesta flexibilitat existeix durant el que és el primer any, no? Potser hi ha dos anys, ja te'n vas una miqueta massa, no?, amb els ritmes que tenim, però durant el primer any hi ha aquesta flexibilitat i potser a vegades s'hauria de, com, de fer més èmfasi en això, perquè si no, sí que tens raó, que és com una pressió massa gran, et sembla com que t'hi va realment la vida i que prens una decisió. O sigui, jo, per exemple, jo conec gent que va prendre la decisió, es va donar compte que no era el que volia fer, però no va atrevir-se a canviar. Va ser, no, no, és que ja he pres aquesta decisió i he de continuar amb aquesta carrera fins a acabar-la. I és en plan, home, no té per què. O sigui, si tu la comences, que al final és una manera... Tampoc t'estàs casant, saps? No sé què vull dir. O sigui, simplement has començat una carrera. Llavors, bueno, si veus que no és realment el teu, doncs que tampoc et faci por canviar-t'hi.
Rectificar, no?
Clar, rectificar, canviar, al final és de savis, també.
Té sortides la filosofia avui dia per...
Té sortides... aviam, potser la sortida més òbvia és el que és el món acadèmic, no? Fer carrera acadèmica i tal, que és, diguem... Bueno, és la sortida que et permet com dedicar-te, continuar-te dedicant professionalment al que és la filosofia, la investigació, etc. Ara hi ha tot un món de la divulgació creixent que jo crec que està, diguem, explotant justament ara, perquè hi ha realment molta gana d'aquest tipus de... Bueno, de divulgació en general, no només de la filosofia, no? Sinó hi ha molta gana d'aquest tipus de contingut divulgatiu que tingui un caràcter educatiu. I després les sortides típiques de, bueno, el món editorial, el món de la gestió cultural... O sigui, al final el tema de les sortides a mi... diguem, jo entenc que li preocupi a la gent, però trobo que... O sigui, té més pes, potser, el que facis després del grau per especialitzar-te en un màster o en un altre curs o el que sigui, que no pas el grau que hagis fet. O sigui, jo conec molta gent... O sigui, l'altre dia estava veient una entrevista a un... com es diu això? Un president d'una empresa, que deia que nosaltres no mirem pràcticament el grau d'on ve el nostre candidat. Mirem, en plan, quines competències té, si té ganes d'aprendre, sobretot,
saps? Això està molt bé.
Clar, llavors és com... Tampoc, o sigui, aviam, sí. Òbviament, si has estudiat filosofia, potser no te'n podràs anar a la NASA a treballar, no? Però, aviam, si ets una persona amb ganes, amb recursos, sí, que tens ganes d'aprendre i tal, doncs podràs treballar a qualsevol lloc.
Ja anem acabant. Hi ha alguna pregunta filosòfica que encara no s'hagi pogut respondre?
Sí, aviam, la filosofia... els filòsofs tenim un... Bueno, tenim una virtut que valorem molt la llibertat de pensament i llavors això ve amb la seva desavantatge, que és que no ens posem d'acord mai, no? Llavors, potser si no valoréssim tant la llibertat de pensament, doncs lluitaríem entre nosaltres i llavors un grup faria hegemònic, doncs, i tota la resta, doncs, els anirien a la foguera o el que sigui, no? Sí. Però valorem la llibertat de pensament, llavors no... Acostumem a no posar-nos d'acord, llavors ja pràcticament, o sigui, seria una mica difícil trobar una pregunta filosòfica on hi hagués realment un consens majoritari que et pugui dir, no, mira, si això estem pràcticament d'acord tots els filòsofs, no? Però, bueno, avui en dia hi ha moltíssimes preguntes filosòfiques que donen molta discussió. Una molt, molt potent és tot el tema de la relació entre la consciència i el cervell, no? O sigui, la filosofia de la ment és una àrea molt, que hi ha moltíssima discussió, tot el tema de la llibertat, si a l'ésser humà hi ha alguna cosa que no es redueixi a la matèria, no? De l'existència de Déu, o sigui, totes aquestes... Al final, les grans preguntes de la filosofia... O sigui, ja s'han respost en el sentit que hi ha moltes respostes sobre la taula, s'han respost en el sentit que un mateix pot intentar indagar quina és la resposta que li sembla més raonable, però si un el que demana és una resposta conclusiva, o sigui, apodística, que tingui consens de tothom, no existeix.
No existeix.
No, però no existeix en pràcticament res de la filosofia, eh?
Enrique Fagel, moltíssimes gràcies
per
aquesta xerrada avui en el Dia Internacional de la Filosofia. L'Enrique Fagel és filòsof, és autor de Ai, filosofia, Antonio Vera, i també el podeu seguir al seu compte de YouTube @addictosdelafilosofia. Que vagi molt bé, Enric.
Moltes
merci.
Gràcies. Adéu.
Ja hem passat al punt de 4:45 de la tarda. Fem una petita pausa aquí a Fabricació Pròpia i a la tornada ens fixem en el tema del dia, tot i que l'Enric Gel no hagi estat molt al cas, ja ens ha confessat del que fa l'actualitat, és la reelecció de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Ho parlarem aquí amb una tertúlia especial política amb el nostre company d'informatius, en Pau Massip. També contarem amb la professora de Dret Constitucional de la UB i observadora internacional, Mara Aguilera. també per posar la mirada en aquesta llei d'amnistia, i també comptarem amb la mirada del politòleg Jesús Palomar. Això després de la pausa. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Radio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa degà de Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Que passen de 4:45. Avui ha estat un dia històric, Pau Massip. No sé si el definiries així. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. No m'habituo, com que no sonen...
A què vols?
La sintonia de l'Oeste, no... Estic fora de lloc.
Còmode.
Estic fora de lloc.
No, no. Ed Sheeran. No? És Ed Sheeran. Per cert, recordem amb els nostres oients, si et sembla, el moment en què Pedro Sánchez ha estat investit gràcies als 179 vots a favor després de mesos de negociacions i pacte amb 7 forces polítiques.
Votos a favor del candidato, 179. Votos. Votos. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón como presidente del Gobierno.
A veure, Pau.
Digues.
Com s'ha viscut aquestes votacions? Bueno, i aquests dos dies de debat d'investidura a Pedro Sánchez, com ho definiries, tu?
Ostres, ha sigut força tens, tant a dins del Congrés com fora, perquè a fora hi havia les manifestacions, al final no han sigut molt nombroses, hi havia un ampli dispositiu de policia que al final gairebé no ha hagut d'actuar. I a dins hi han hagut moments tensos. Ahir va haver el moment en què, quan Sánchez responia al discurs de Feijóo i feia al·lusió al cas de corrupció, de presumpta corrupció del germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ella des de la tribuna de visitants li deia fill de puta, com es pot llegir els llavis, no sé. Després el discurs de Vox, també, que la presidenta els va cridar a l'ordre. Hi han hagut diversos moments de tensió. Hi ha hagut diversos moments de tensió. Aquest matí, quan arribaven els diputats socialistes, un diputat ha rebut un ou, li han tirat un ou al cap, que per mala sort, pobre home, és l'Herminio Rufino Sancho Iñiguez,
sí,
que ja va ser protagonista a l'anterior investidura, la de
Feijóo. Avui també s'han equivocat el nom, no?
Sí, li han dit malament, però bueno, llavors tothom ha aplaudit, hi ha hagut el moment de la investidura, però sí, sí, ha hagut bastanta tensió, que jo crec que ja era una tensió que es portava acumulada des de fa molts dies, i que la tensió mateixa era per justament pel moment aquest d'investidura. Jo crec que ara la cosa ja relaxarà, perquè s'entrarà ja en la legislatura. Fins ara no hi havia legislatura.
Fixa't tu que, Pau, gràcies per fer aquesta afirmació, perquè just ens està escoltant el Jesús Palomar, el politòleg, i justament d'aquesta travessia que comença ara Pedro Sánchez, m'agradaria saber la seva opinió també. Jesús, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ens ho comentava el Pau, no? Com serà, com veus tu aquesta travessa de Pedro Sánchez amb l'aval dels partits independentistes?
Bé, ara, una mica el que comentava en Pau, bàsicament l'escull més important ja l'ha superat, que és la investidura, i tot es relaxarà. O sigui, una mica, perquè podríem dir la cançó Ara ve Nadal, no? I llavors, com Ara ve Nadal, tot també vindrà una mica més pautat. La gent també, diguem, l'agressivitat aquesta, tant als carrers, fins i tot, com al Congrés, es diluirà bastant. Ara toca una mica, doncs, constituir govern, que es vegi una mica, doncs, el perfil dels ministres i de les ministres, i veure una mica, doncs, aquests primers 100 dies famosos, no?, que quines passes faran i com seran, però tot quedarà bastant aigualit, bastant tranquil, perquè la cosa era una mica, doncs, forçar aquesta repetició de les eleccions. Un cop això ja no passa, doncs, ja tot perd el sentit d'aquesta agressivitat que hi ha hagut aquests dies.
Uh-huh. I aquesta travessa que a partir d'ara, no?, aquesta legislatura, que ara el Pau en deia, ara parlarem de la legislatura, no?, de Pedro Sánchez. Jesús?
Sí, la legislatura, aviam, tindrà els seus daltibaixos, però també recordem que la legislatura que ha viscut Pedro Sánchez tampoc ha sigut fàcil, no? La gestió de la Covid, la gestió, doncs, de també negociar tot sovint amb els partits independentistes, ha estat dificultat. Una legislatura complexa, però fins i tot amb Vox, que tenia més diputats que els que té ara, bé, no venia d'una legislatura de floretes, sinó venia una legislatura de pactes constants i continuats, i per tant, diguem que no li ve res de nou. Ara li toca, sobretot, segurament reforçar aquesta tradició, aquest costum que té.
Clar, Pau, però jo no sé fins a quin punt aquest aval dels partits independentistes, no?, en aquests 4 anys que marca ja a Pedro Sánchez en el calendari, fins a quin punt el deixaran governar amb aquest govern de coalició, amb Sumar.
Bé, més que deixar governar, jo crec que ahir va veure ja el primer moment, que va ser quan, a mitja tarda, res és casualitat, i era just quan Gabriel Rufián estava fent el discurs com a portaveu d'Esquerra Republicana, que va començar a córrer el rumor de que Junts no li havia agradat el discurs que havia fet, el primer discurs, el de les 12 de Sánchez, i que corria la possibilitat, algun sector de Junts o proper a Junts, de que no es votés que sí a la primera volta i s'hagués d'anar una segona volta. En el mateix congrés va haver-hi una reunió entre Santos Cerdán, que és el número 3 del PSOE i l'encarregat de liderar les converses i les negociacions amb Junts a Brussel·les, amb el president Carles Puigdemont, i Míriam Nogueras, la portaveu de Junts, i després va fer ell el seu discurs, i ja sembla que la cosa es va encarrilar, i avui tot ha anat tal com estava previst i ha sortit. Però jo crec que aquest és un primer avís del PSOE, que al final, no tant que no pugui governar, però sí que al final la competició entre Esquerra i Junts, sobretot tenint en compte que ara s'ha tancat el tema del govern espanyol, però 2025, com a molt tard, hi haurà eleccions a la Generalitat de Catalunya. Llavors, és on competiran directament Esquerra i Junts, i intentaran fer del Congrés gran part del terreny de joc, i això és el que es trobarà Sánchez, que, com qui diu, fins que no es votin les coses, el Congrés no sabrà si té garantida o no la majoria en cada moment. També aquí hi ha els 5 diputats aquests de Podemos, que tot i ser només 5, són vitals per aquesta majoria. Al final haurà d'estar fent equilibris constantment i haurà d'estar jugant a moltes bandes, però com deia ara el professor Palomar, ja s'hi ha trobat, ja ha estat en aquesta situació. El que sí que és veritat que segurament no es trobarà, tot dependrà de com estigui evolucionant el Partit Popular, però segur que no es trobarà, serà un Partit Popular obert a grans pactes d'estat i totes aquelles decisions que s'hagin de prendre al Congrés per majories qualificades sí que seran molt, molt, molt difícils de tirar endavant.
Fem una cosa, perquè sabem que el professor Palomar té el temps just i avui també volíem parlar, perquè ara ens estem avançant a la legislatura, primer hem de saber qui serà, qui formarà part d'aquest govern de Pedro Sánchez. Jesús, jo no sé si aquesta hora tu també tens el... S'han dit moltes coses, que hi haurien dues carteres del PSC, 5 de Sumar. No sé si us voleu ja, diguéssim, dir alguna o fer la vostra pròpia travessa, no?, del que podrà passar en les properes hores.
Bé, això és una travessa d'aquestes de treure la bola
de vidre.
I és difícil, però sí que és veritat que una mica les conseqüències dels resultats de les últimes eleccions autonòmiques i locals, municipals, en el qual doncs, el Partit Socialista va perdre grans lideratges, segurament tindran una conseqüència en els ministeris, no? O sigui, grans presidents autonòmics que van perdre el seu poder al seu territori, potser tenen algun peu a Madrid, en algun ministeri. I també és veritat que a Sumar, a saber si són 4 o 5 ministeris, això també és una cosa que a última hora, doncs, depèn del pes polític d'aquests ministeris, doncs no és el mateix quan era Podemos, que era un bloc allò bastant més homogènic que el que és Sumar actualment, segurament, doncs tindran perfils diferents. Bueno, és una incertesa, però que de mica en mica també, aviam, ja sabem que el PSOE té aquests equilibris doncs, territorials i tot plegat, haurà de fer una mica doncs, aquells equilibris entre territoris, equilibris entre els barons i tot plegat, li haurà de sortir un govern que el que sí que segurament serà un govern d'un perfil molt més polític que tecnòcrata. Polític, sobretot, per fer una mica doncs, de contravès al poder o la contrapoder que li pugui fer el Partit Popular i Vox des de l'oposició.
Sí, sí, això sí que ho diuen, que Sánchez ja està plantejant un govern molt més polític, sobretot per poder confrontar aquests discursos i sí que podria entrar algun d'aquests presidents autonòmics, el que diuen que tindria molts punts, també serviria per aquestes quotes territorials, seria Ximo Puig, que seria un ministre que no seria català, però que parla català, i per tant una part d'aquesta quota ja la tindries completa, no? Sumar també, fins ara en aquest govern hi ha tres ministres catalans, que són Joan Subirats, que és la quota de Podemos, Miquel Iceta i Raquel Sánchez. Sánchez sembla segur que no repetirà, perquè també el tema de Rodalies és una dels grans carpetes amb Esquerra Republicana, amb el govern de la Generalitat, i sembla complicat que segueixi. Caldrà veure Iceta, que és un gran pes del partit, a veure com es col·loca. Sí que Sumar deien que tindria garantits 5 ministeris, tot això s'ha d'anar veient com evoluciona, que un d'aquests podria ser Ernest Urtasun, que podria assumir Cultura i Esports, que és el que ara tenia Iceta. Clar, tot això s'ha d'anar veient, a veure quins noms escull i quins noms descarta del govern actual. Clar, això també hem de tenir en compte que al final és un govern de continuïtat, en certa mesura. Vull dir, el Sánchez segueix sent president, el PSOE segueix governant, sí que Podemos no és el mateix que... O sigui, que Sumar no és el mateix que era Podemos en el seu moment, però sí que hi ha certa continuïtat en aquest sentit. Llavors, ens podem trobar bastants noms que repeteixin. Margarita Robles, que està a Defensa i que és una carpeta que sempre és espinosa pels governs d'esquerres, sembla que es quedaria perquè és un perfil que agrada tant a l'exèrcit com a la dreta. S'ha d'anar veient aquest
Oscar,
cap de setmana.
Oscar Puente, no? També.
Oscar Puente podria guanyar punts. El que avui quan feia el seu discurs final Sánchez, que agraïa molt la feina de Patxi López, i Patxi López, que és un ex-lendacari basc i és un dels, fins ara, portaveu del PSOE al Congrés, un perfil molt polític, que també ha fet un discurs molt contundent contra la dreta. Jo pensava, potser és un home que més seria quota basca i que et permetria tenir aquest discurs a dins el govern. Que tot això s'ha d'anar veient. Llavors, potser que tots aquests presidents, tota aquesta gent que ocupen càrrecs, molt sovint també llavors deixen el seu lloc al Congrés, que són llocs que els següents a la llista poden ocupar, i així també el partit va donant lloc a tota aquesta gent que per les eleccions va quedar fora.
Mira, fem una cosa, perquè sabem que el Jesús Palomar ens ha de deixar. Jesús, moltíssimes gràcies. No sé si volies afegir alguna cosa més del que ha dit ara en Pau.
No, bàsicament afegir que, tot i que sembli complex el govern que té Pedro Sánchez en aquests moments, també hi ha dues variables que són rellevants. La primera és que desapareix una variable que és Ciutadans, que fins l'anterior legislatura doncs, era un element a tenir en compte, per lo bo i per lo dolent, entre, en general, era una variable a tenir en compte, i que també, per altra banda, ho comentava en Pau, Esquerra Republicana i Junts seran, diguem, es discutiran o es barallaran entre ells, però que, a més, ho faran des d'un àmbit d'igualtat de posicions. En l'anterior legislatura, un dels dos tenia molts més diputats Esquerra Republicana que ara, i, per tant, era un desequilibri en el qual un sortia amb una posició d'avantatge. Ara no és així. Per tant, això també és un element a tenir en compte que afavoreix, en aquest cas, a Pedro Sánchez.
Doncs veurem, a veure com ha evolucionat tot plegat. Jesús Palomar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Minuts que passen de 3:45, analitzant doncs, la investidura de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, recordeu, investit per majoria absoluta en un congrés polaritzat per l'amnistia, una amnistia que el mateix Sánchez no va explicar gaire durant el seu debat d'investidura. És per això que parlem tot seguit amb la Mara Aguilera, professora de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona i també observadora internacional. Mar, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mar, necessitem la teva ajuda. Llei d'amnistia, com i quan es podrà aplicar?
Home, jo entenc que en el moment que normalment les lleis, i pel que recordo d'haver-la llegit, no hi ha cap termini especial, per tant, és el termini regular, no? Qualsevol llei. I pel que s'entén de la llei, que estava dividida en tres blocs, no? En tres capítols principals, el darrer sobre l'execució, no? Com s'ha d'executar i per qui. I s'entén que clar, és una llei general, que no va dirigir a persones concretes, sinó a fets i temps concrets. I, per tant, haurà de ser cada jutge qui hagi d'anar aplicant la llei.
Clar, aquest text, que d'alguna manera, Mar, sota el teu punt de vista, és un text que està ben redactat, està ben fet, pot estar, d'alguna manera, subjecte de qualsevol recurs d'inconstitucionalitat? Com ho veuries?
Sí, jo crec que... A veure, és una llei que a mi em va cridar l'atenció, jo crec que li ha cridat l'atenció a molta gent, perquè hi ha una exposició de motius realment llarga, no? d'unes 12 pàgines, i després la resta de les pàgines ja parlen directament de la llei. Per tant, és una llei que s'ha intentat fonamentar molt, s'han donat molts arguments, s'ha parlat de dret comparat, de decisions del Tribunal de Justícia, de la Comissió Europea, del Consell d'Europa, del Tribunal Europeu de Drets Humans. Per tant, la mateixa llei ha intentat doncs, justificar-se molt des d'un punt de vista jurídic. I les lleis sempre es presumeixen constitucionals, perquè hi ha el principi de que les lleis es presumeixen constitucionals. Això no significa que pugui haver, i ja ho han dit, no? Ja s'han pronunciat persones o 50 diputats, com ja han dit el Partit Popular, no? O 50 senadors, etc., que puguin recórrer aquesta llei. Però mentre estigui... no és de cara inconstitucional, doncs la llei es presumeix constitucional i s'anirà aplicant per descomptat.
Clar, tot i que l'amnistia fos publicada al BOE i estigués oficialment en vigor, no quedaria aplicada formalment, Marc, fins que el jutge ho determinés en cada cas?
Sí, llavors els jutges, perquè quan es pot anar contra una llei, no?, davant del Tribunal Constitucional, en diferents diferents persones en diferents ocasions, no? Però la més comú és això, 50 diputats o 50 senadors, també les comunitats autònomes. De fet, és si ho recordem, quan la sentència de l'Estatut, doncs de cop hi havia recursos des del Defensor del Poble, recursos d'inconstitucionalitat, 50 diputats, altres comunitats autònomes, etc. No? Uh-huh. Llavors, aquí, a banda dels recursos que es puguin presentar per part d'una representació al Parlament, el que pot succeir també és que quan un jutge hagi d'aplicar la llei, és un procediment que tenim a Espanya, és que pot aturar el procés i presentar ell mateix o ella mateixa una qüestió d'inconstitucionalitat. I amb això es para aquell procés, no tots. Aquell procés va al Tribunal Constitucional, que sí que quan el Tribunal Constitucional es pronunciï, afectarà a tothom, no? Perquè les sentències del Tribunal Constitucional tenen efectes erga omnes cap a tothom. I, per tant, el que va passar, com va passar amb la llei d'igualtat, és que hi hagi jutges a tota Espanya que a la vegada estiguin presentant qüestions d'inconstitucionalitat i el Tribunal Constitucional les reculli totes, reculli també els recursos d'inconstitucionalitat i dicti la sentència corresponent.
Uh-huh. En el cas de Carles Puigdemont, es podria detenir a Carles Puigdemont si tornés, Marc?
Jo crec que si pel que he llegit a la llei, en principi no, però això no t'ho sabria assegurar. Jo entenc que no, perquè hi ha aquesta amnistia i entenc que els seus advocats ho tramitarien. Entenc que no, però de tota manera jo, si fos el seu advocat, ho faria per la via judicial, no?, per assegurar-me que realment això és així, perquè la mateixa llei diu que, esclar, s'ha de requerir cas per cas, que s'ha de decidir en 2 mesos, no?, i que en tot cas les persones afectades tenen, si no ho recordo malament, 5 anys, no?, per presentar aquesta petició d'amnistia. Uh-huh. I, per tant, si la llei s'aplica i ell recorre als jutjats per reclamar aquesta amnistia de manera individual, doncs no es podria detenir, a part que existeix la presumpció d'innocència, no?
Uh-huh. Mira, Marc, ja per anar acabant, perquè també ens agradaria posar, i aprofitant que et tenim a l'altre costat del telèfon, estem parlant amb Marc Aguilera, professora de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona i també observadora internacional, amb els casos de Loufer, no?, que se n'ha parlat moltíssim, no, Marc? Sí. Clar, primer ha de fer la feina aquestes comissions d'investigació. Quins són els passos, no?, per aplicar aquest Loufer?
Sí, a veure, jo entenc que el Loufer, no, com ja he sentit algun col·lega també meu, no?, que és veritat, no està tipificat exactament, no?, Loufer, sinó que està tipificat a Espanya és la prevaricació, no? Però jo entenc que si a un jutge se l'acusa de practicar Loufer, doncs pot acabar sent part d'aquest tipus penal que és la prevaricació, no?, perquè els jutges no poden actuar d'acord amb els seus propis interessos, no poden actuar conforme al principi d'oportunitat. El que hem de fer és aplicar la llei, no? Llavors, el paper del Parlament és polític i jo entenc que el Parlament, des del Parlament, doncs es pot dir coses com les que es diuen, no? Entenem que això no ha funcionat o fins i tot parlar de Loufer. Però després la llei, l'aplicació de la llei i la mateixa llei no fa referència, no?, a aquest Loufer i, per tant, jo penso que és més prudent i ja ho fa la mateixa llei, doncs una llei d'amnistia que diu s'amnistiarà aquestes persones per aquests períodes de temps, per aquests fets, no? I jo crec que això és el més sensat, no? Perquè dir que tots els jutges, una qüestió, un ho pugui pensar políticament, i l'altre és fer unes afirmacions com aquestes, doncs em sembla poc prudent i poc pràctic, perquè hi ha una llei d'amnistia que s'aplicarà i ja que som a Catalunya, fent servir el seny, apliquem la llei i que aquesta situació se solucioni, no?
Clar, perquè, com bé deies, aquest rebuig frontal de moltes associacions de jutges consideren que, sobretot aquest punt del Loufer, no?, si tira endavant, suposaria una intromissió en el que fa les competències de la justícia i també aquest tancament, no?, trencament de la separació de poders, Marc.
Sí, el que passa a la llei no surt en cap moment, el Loufer, i per tant és una llei molt clara, molt ben travada i molt ben argumentada. Es parla de Loufer des del Parlament i entenc que forma part del debat polític ara mateix que hem vist el debat d'investidura, no? Doncs són al marge de les coses que es poden dir en el Parlament, en el si de la política, doncs van més enllà, no? I per tant, jo crec que també va ser una falta de comunicació, no? Perquè de seguida els jutges van dir què passa amb aquesta comunicació, amb aquests informes, no?, les comissions, i de seguida el Parlament se'n va desdir i va dir no estarem fiscalitzant, nosaltres si fem comissions d'investigació qualsevol resultat que tinguem el passaríem a, si fos el cas, no?, si un jutge actua de manera d'acord amb el lawfare, doncs jo entenc que podria ser susceptible de prevaricar, llavors en aquest cas sí que s'hauria de passar doncs, a les autoritats corresponents, no? El fiscal, el Consell General del Poder Judicial, i per tant no es funciona del Parlament. Uh-huh. Però jo crec que va haver-hi un problema de comunicació, perquè de seguida des del Parlament mateix se'n van desdir també.
Uh-huh. Mare Aguilera, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta. Professora de Dret Constitucional de la UB i observadora internacional. Pau, saps què ens ha passat? Ara queden 4 minuts per arribar al punt de les 5. Teníem pendents una trucada des de la penúltima hora que fem cada dia des de la fabricació pròpia i jo crec que ha arribat el moment. Paula, no sé si tu ara pots buscar rapidíssimament aquesta, la sintonia, no? per vestir pròpiament aquesta penúltima hora de la fabricació pròpia. I és que teníem pendent anar fins a Madrid, a l'epicentre de l'actualitat, ara n'estàvem parlant, deslloriguem una mica la situació, anem cap al bar Casa Manolo, un bar situat, perquè us feu una idea, just al costat del Congreso. Pau, no sé si has anat alguna vegada.
No, però és molt famós.
El lloc de confiança, com deies tu, famós pels diputats dels descansos.
I per la premsa.
Per la premsa, també, no? que participen en aquestes sessions parlamentàries. Sí, sí. Ens atenia l'Alfredo. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfredo, que antes nos han dicho que has tenido una urgencia y que has tenido que salir. Agradecemos que al final te hemos podido localizar, que ya es mucho, entiendo, porque hoy debe haber sido un día intenso, ¿no?, desde el bar Casa Manolo.
Sí, sí, ayer y hoy. Fíjate, nos hemos quedado sin cerveza, ha tenido que ir pitando a coger barriles, porque como no han podido venir los proveedores, pues fíjate.
Por eso has tenido que salir, ¿no, Alfredo? Oye, a estas horas, que ya ha acabado la votación, ya pasan unas horas de la votación, ¿queda algún diputado o prensa?
Pues ahora mismo está aquí afuera, bueno, está afuera hablando la ministra de Educación.
Fíjate, pues mira.
Un momento.
Oye, estos días yo entiendo que hay mucho ambiente, ¿no? Por eso, por Bar Casa Manolo.
Sí, sí, hay bastante ambiente, pues eso, vosotros los periodistas, los parlamentarios,
sí.
todo lo que conlleva policía, todo lo que conlleva.
Y nosotros que somos un poco curiosos, Alfredo, como periodistas que somos, ¿vienen muchos diputados catalanes al Casa Manolo o no?
Mira, ayer mismamente estuvo comiendo Joan Tardà.
Joan Tardà. ¿Y te podemos preguntar qué pidió?
Pues mira, se tomó una croqueta que, según me dijo Cat de Vila, que se le saltaban las lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque como ya años sin tomarlas, decía, oh, madre mía. Luego se tomó ahí su ración de chipirones.
Y... sí.
Sí, sí, estuvieron comiendo aquí, recordando viejos tiempos.
Claro, con Joan Capdevila. Por cierto, ¿cuál ha sido el menú que más habéis servido hoy?
Bueno, aquí nosotros trabajamos la carta. Nosotros son platos caseros, con rabo de toro, callos, parrilla de ternera, chipirones, bacalao,
¿sí?,
las croquetas, que es la enseña de la casa.
Sí.
Y bueno, infinidad de platos que tenemos por ahí que gustan mucho.
Oye, ¿y a cuánto va el gin tonic?
El gin tonic es un poquito más caro que el Congreso, ¿eh?
¿A cuánto lo tenéis? ¿Lo puedes decir, Alfredo, o no?
Sí, 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 hombre, yo lo vendo a 9 la copa.
Muy bien. Escucha, ¿vienen más los políticos o la prensa?
De todo, de todo.
De todo un poco, ¿no?
Sí. Digamos que esto es como el anexo, cuando tienen un receso, vienen, toman el café y tal.
Sí.
Y muchas veces nos dicen, oye, tienes que poner el sonido del hemiciclo cuando ya van a votar o que empieza la sesión.
Corre, corre, ¿no?
Todo va corriendo.
Claro. Oye, ¿quién bebe más, la prensa o los políticos?
La prensa,
mira.
Pero,
bueno, cuando acaba la sesión, ¿eh? ¿No? Cuando acaba el trabajo.
Sí, efectivamente, cuando termina el trabajo ellos dicen, bueno, vamos a tomar una cerveza, a relajarse y...
y venga.
Normal, ¿qué es lo que me ha pasado hoy?
Claro.
Vino al pleno.
Y ya está. Oye, Alfredo, lo tenemos que dejar aquí porque empieza la sesión, bueno, la sesión, la información que manda, pero ha sido un placer, gracias. Desde Casa Manolo, Alfredo, un abrazo.
Gracias a ti, buenas tardes.